els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai podcast Taula compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diverses d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Els exercicis espirituals tenen un poder meravellós, tant per perfeccionar les facultats naturals de l'individu com principalment per formar l'home sobrenatural o cristià. Certament en aquests temps, quan el genuí sentit de Crist, l'esperit sobrenatural i l'essència de la nostra santa religió viu tancat per tants destorbs i impediments, quan per tot arreu domina el naturalisme que debilita la fermesa de la fe i extingeix les flames de la caritat cristiana, és important, per sobre de qualsevol ponderació, que l'home s'aparti d'aquesta fascinació de la vanitat que enfosqueix allò que és bo i s'amagui en aquella benaurada solitud on, il·luminat pel celestial magisteri, aprengui a conèixer el veritable valor i preu de la vida humana per posar-la al servei només de Déu. Aquesta orientació del punt 6 de l'encíclica Mens Nostra del Papa Pius XI, escrita, ho veieu en el llenguatge, l'any 1929, ens porta a parlar de l'espiritualitat personal i comunitària a través de dues grans eines, que són els recessos d'unes hores o d'un cap de setmana, per exemple, i els exercicis espirituals, especialment amb la metodologia de Sant Ignasi de Loyola, que poden ser de 5 dies, d'una setmana o fins i tot d'un mes. Aquesta és avui, doncs, la nostra taula compartida on coneixerem dos testimonis que ens acosten a aquesta realitat, la del treball espiritual interior, que el creient pot desenvolupar des d'aquestes experiències de trobada amb Déu en recessos i exercicis.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Partim en aquest programa de la idea que la vida interior cal treballar-la. Els exercicis espirituals s'assemblen d'alguna manera, segons explica la Companyia de Jesús, a unes taules de gimnàstica interna que ens ajuden a exposar-nos a l'acció de Déu i a assumir la seva crida a viure la plenitud de vida que ens ofereix. Són una experiència personal i poden transformar aquesta vida. El mètode s'adapta a allò que cada individu pot anar experimentant amb l'ajuda d'un guia personal, que és l'acompanyant o director espiritual. Tot ajuda que l'esperit actuï en cadascú de nosaltres. El que Sant Ignasi de Loyola va plasmar en el llibre dels exercicis espirituals ha ajudat els darrers 400 anys, 500 diríem ja gairebé, multitud de dones i homes a trobar Déu i donar sentit a les seves vides. Ens acompanyen per parlar d'aquesta experiència més completa, com també dels recessos en general, d'una banda Laura Rius, directora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat. Bon dia, gràcies, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia també a vosaltres.
Encantat. I també tenim amb nosaltres mossèn Pere Montagut, director espiritual del Seminari Conciliar de Barcelona, també doctor en Teologia Espiritual. Mossèn Pere, benvingut, gràcies, bon dia.
Gràcies, gràcies a vosaltres, bon dia.
Bé, encantats. Els hi faig una pregunta perquè responguin, si vol, primer Laura Rius i després Pere Montagut. Com definirien els exercicis espirituals, concretament? Laura, si vol començar vostè.
Sí, bueno, tu ja ho has indicat molt bé, són el mateix Sant Ignasi, no?, els equipara exercicis físics, igual que fem exercicis amb el nostre cos. Els exercicis espirituals és qualsevol operació interior que posa en joc totes les nostres capacitats precisament per posar-les en ordre, no?, i que tota la persona pugui lliurar-se per bé dels altres i de Déu.
Mossèn Pere?
Sí, bé, és una... crec que tots els exercicis espirituals, amb aquesta terminologia que doncs, Sant Ignasi doncs, va fer ja passar la història, no? Doncs són una oportunitat de renovació i de confrontar-se amb la vida en Crist, no? És a dir, des del baptisme doncs, anem progressant espiritualment, ens anem deixant portar per l'Esperit Sant, i llavors hi ha uns moments a la vida que poden ser més o menys doncs, constants o no tant, doncs en els quals un té la necessitat de posar-se i confrontar-se més amb la vida de l'Evangeli, amb la vida en Crist, amb el mestratge dels sants també sobre com funciona la vida espiritual, la vida interior, és a dir, per fer això que dèiem abans, no? Pues de posar ordre, de també doncs, fer nous propòsits, donar una fecunditat nova a la vida espiritual, en els diversos camps en els que un viu en el món, no? Bé, cadascú segons la seva vocació, el seu estat de vida, doncs li és no sé, una oportunitat d'il·luminar i d'enfortir la vida cristiana, no?
En tot cas, per la seva experiència també sabem que els sacerdots, les persones consagrades, també homes i dones, són especialment cridats a viure, potser cada any, amb certa freqüència, una experiència d'exercicis espirituals, oi? Sabem que els sacerdots de Barcelona ho fan, també els bisbes de la Conferència Episcopal, per posar alguns exemples, les religioses, els religiosos, no cal dir els jesuïtes. Aquí, què és el que creu que és millor conrear en aquestes persones doncs, que han de ser guies espirituals i pastors de l'Església? Mossèn Pere, aquí afegint una mica més, doncs, poden ser 5 dies, poden ser 2 setmanes, fins i tot.
Sí, o els exercicis de més també, una vegada a la vida, doncs es poden fer i després també, normalment són exercicis adaptats a la vida sacerdotal, doncs de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres, no?, que permet l'activitat pastoral. Bé, cadascú segons la seva missió, no?, però també no és només apartar-se, diguéssim, de l'activitat, no?, això seria una de les conseqüències que també ajuda humanament, però per això tenim altres moments, no? Doncs d'esbarjo, de sortides, d'excursions, de viatges, el que sigui, no? Però quan ja és apartar-se, no? Reflectint una mica la vida de l'Evangeli, el Senyor també s'aparta, no? En un lloc doncs, on no hi ha ningú, prega al Pare. Bé, aquesta pregària en el secret, més en grup o personalment només, doncs fa bé en el sentit de que enforteix els propòsits, la gràcia sacerdotal, les dificultats, les ferides, no?, que un va acumulant al llarg de la vida també pastoral, desànims, no?, ànims també, no?, perquè tot, de tot hi ha, no?, però d'acord amb el que va acompanyant els exercicis, la paraula de Déu, i la vida sobretot en l'Esperit Sant, doncs a partir d'aquí, doncs un va entrant en aquella consolidació, en aquella normalitat, no?, de la pròpia vocació i la fa fecunda, no?
Molt bé, doncs és un exemple el que
Sí.
és la importància que els sacerdots també diaques, també insistim, consagrats, consagrades, visquin aquesta espiritualitat
Sí.
amb els exercicis una vegada a l'any, per exemple. En tot cas, ara a Laura Rius li vull preguntar més concretament per l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat i per com la Companyia de Jesús i tots les seves obres i els seus carismes vetllen en aquests moments, en aquesta primera meitat del segle XXI, per dir-ho així, perquè l'espiritualitat no falti, segons el mètode ignasià. Laura.
Doncs mira, sí, l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat, EIDES, doncs vetlla principalment en dues direccions. D'una banda, el donar a conèixer la mistagogia pròpia de Sant Ignasi, és a dir, la profunda experiència que Sant Ignasi va tenir de Déu, de la realitat i de les persones, doncs ens ajuda a tothom, val?, a poder trobar-nos amb aquest Déu que segueix, que està viu avui en la nostra realitat. Aleshores, d'una banda, conservar tota aquesta saviesa, però alhora obrir-nos en les condicions actuals de la humanitat, amb tots els reptes, amb totes les limitacions que tenim ara i que no ajuden al creixement personal, doncs intentar procurar buscar medis per tal d'ajudar a les persones d'avui a trobar-se en les condicions actuals amb el mateix Déu que segueix cridant tant avui com fa 500 anys. Per exemple, tenim una iniciativa que ara l'estem preparant per al juny del mes vinent, que és el segon simposi d'exercicis espirituals que estan enfocats a la transformació ecològica.
Molt bé.
És a dir, estem veient com l'ecologia és una urgència actual, com a nivell polític és difícil trobar unes dinàmiques que realment siguin eficaces, i llavors es veu l'urgència de que cadascuna de nosaltres, que cada persona, pugui realment fer una conversió ecològica.
Doncs interessant també aquesta encarnació no, de la fe en el moment actual. Doncs, a banda del que hem comentat fins ara, també m'agradaria preguntar a mossèn Pere Montagut com es vetlla pel dia a dia de la vida espiritual, en el cas de vostè, en la formació dels futurs preveres, però també entre els creients en general, també un laic i una laica, un batejat, una batejada, perquè potser per fer els exercicis cal que la resta de l'any no, també es visqui una espiritualitat, mossèn Pere.
Sí, no sempre hi ha temps, no? Perquè avui anem prou atrafegats i la vida ordinària, encara que Sant Ignasi també, i jo vaig fer-ho quan vaig ser seminarista, no? Vaig fer els exercicis de la vida ordinària i, per tant, quasi durant un any, doncs, a poc a poc, anar veient les quatre setmanes i anar treballant els textos bíblics i totes les concrecions. És a dir, que hi ha molts mètodes, des de Sant Ignasi i abans d'ell, no? I ara també, actualment, doncs, que un s'hi vol, doncs pot trobar, no? És a dir, un guiatge, pot trobar un suport en el qual anar avaluant com a fill de Déu, com a batejat, com a cristià, com a apòstol de Crist, doncs pot anar avaluant doncs, la qualitat de la seva vida, de la seva vocació, dels reptes, de les sorpreses que diu el Sant Pare, no? Que el Senyor va posant en el camí de la vida, o moments doncs, especialment significatius, pot ser la mort del marit, o una malaltia del fill, o una dificultat matrimonial. És a dir, hi ha moments en la vida en què llavors un espiritualment també ho ha de viure tot, i tot pertany a la vida, i tot és vida en l'esperit, no? I per tant, llavors, un potser no pot anar sol i requereix en alguns moments no, significatius doncs veure una mica més clar i de la mà d'algú que l'acompanyi no, en un monestir, un laic, una persona més experimentada, un sacerdot, qui sigui, no, que compta l'experiència de vida no, espiritual, doncs a partir d'aquí, amb la mà de l'Església, doncs que un pugui anar progressant, que és el que interessa, no, i anar integrant el que per si sol doncs es fa difícil no, d'assumir a vegades.
Sí. Molts dels que ens escolten segur que saben que l'espiritualitat ignasiana és aquesta que busca també la connexió amb el món. Ara mateix ens parlava la nostra convidada d'avui, Laura Rius, sobre la preocupació pel medi ambient, per l'ecologia, per la natura. En tot cas, Laura Rius, si haguéssim de fer una petita síntesi del que és el que va aportar Sant Ignasi de Loyola a l'experiència dels exercicis espirituals, què diria? Perquè aquí hi ha com un itinerari, sobretot quan es fa el més complet, que pot ser una vegada a la vida. Què ens diria? De la metodologia concretament i de l'espiritualitat.
Val. A veure, Sant Ignasi va plasmar en els exercicis la seva profunda experiència espiritual, no? Això, diguéssim, ja ens dona una pista, és a dir, la metodologia que ara breument indicaré és resultat de la seva trobada amb aquest Déu que és font de la realitat, que es manifesta contínuament i que desitja comunicar-se a cada persona. I desitja comunicar-se a cada persona per lliurar-se a aquest Déu totalment per amor a la persona i que la persona li respongui igualment. Aleshores, la metodologia consisteix, a banda de les característiques que ja podem suposar d'anar amb un recés, d'hores de pregària, de l'acompanyament, etc., però la metodologia bàsica consisteix en un trobar-se en un mateix, adonar-se'n de que Déu se t'està dirigint a tu amb les teves característiques i que se t'està dirigint a tu per sanar-te, de manera de que puguis respondre'l amb ell i respondre a l'hora a la teva pròpia realització en aquest món, no? Llavors és, bàsicament, qüestió de examines la teva consciència i, sobretot, contemporàniament, per qui és creient, es fixa en la persona del Crist, no? Perquè és la persona del Crist la que donarà sentit i dinamitzarà tota la persona. Per, en el cas de persones que no tenen la fe en el Crist, els exercicis també són possibles.
Clar,
i aleshores, són... del que es tracta és d'escoltar profundament la veu de la pròpia consciència. No?
Sí, aquesta transformació pot ser en diferents nivells, no? Des del qui està totalment allunyat de Déu, el busca, està obert, però ha de començar, no?, a sentir un primer anunci, a notar un foc espiritual per primera vegada, i el qui ja doncs gaudeix potser d'aquesta fe i pot també tenir una transformació a un altre nivell. Bé, això donaria per molt, sens dubte. En tot cas, dels exercicis, sí. No sé si mossèn Pere Montagut vol afegir alguna cosa d'aquesta metodologia també, perquè m'agradaria entrar uns minuts ja en el final d'aquesta conversa en els recessos, però digui, sobre els exercicis, mossèn sí. Pere.
No, que evidentment hi ha tota una pedagogia interna que ja és patrimoni de l'Església i de la humanitat, no? I que aquí doncs es tracta de forjar personalitats madures que puguin això, com deia ara, doncs, guarir les ferides, no? I sobretot posar aquell ordre nou, no? D'una personalitat nova que ha estat capaç de respondre a Déu, no? I això és l'alegria de l'esperit humà, no? És a dir, que poder trobar aquest lligam sense el qual un està com perdut o a les fosques, no?
Bé, i m'agradaria entrar també en el que és aquesta espiritualitat viscuda, potser amb més freqüència que no pas els exercicis, com pot ser la del recés o fins i tot una estona periòdica de pregària. Recordem que el recés és una cita també íntima, molt personal, amb l'amor de Déu, i suposa d'alguna manera una renovació espiritual per als qui busquen Crist, per als qui volen descobrir-lo i retrobar-lo. En alguns casos es poden fer també amb guia o amb acompanyament espiritual, de manera individualitzada, en grup, però sempre vivint, dèiem, interiorment cadascú. Bé, quins tipus de recés destacarien vostès per a la persona o per a una comunitat, i com poden ser, per exemple, doncs, entitats de joves de parròquies o els mateixos seminaristes, si vol començar aquest cop mossèn Pere Montagut?
Val, o sigui, nosaltres fem, per exemple, el recés mensual, no?, com a dinàmica dels que després es pot incorporar a la vida sacerdotal, no?, i un s'acostuma ja al seminari. Però bé, si és un dia de recés, normalment és com una... Sí, que significa un aturar-se, no?, on viure la gratuïtat, no?, del temps per Déu, no?, més explícitament parlant, no?, i sobretot aquesta experiència com de desert, no?, de fer cas a l'absolut de la paraula de Déu, de la seva presència, de la fraternitat, de la comunicació fraterna, és a dir, tota aquesta gratuïtat, no?, a la que ens porta una mica el deslligar i l'aturar el que és el ritme normal de vida, no? El que passa que avui també, quan parlem de recessos, que se'n parlen tants, doncs també a vegades no són recessos pròpiament dits, sinó que són com convivències, no?, en les quals doncs, hi ha testimonis, hi ha silenci, hi ha trobada amb un mateix, hi ha pregària comunitària i personal, tot una mica barrejat i enriquit, però bé, són experiències de recés, no?, en el sentit de que amb una metodologia pròpia, doncs, quan diem recessos, pots dir des d'un desert pròpiament dit, en el sentit d'anar de la mà de l'Escriptura i l'Eucaristia com a centre i potser plegària litúrgica, no?, i a partir d'aquí, després hi ha els recessos aquests més enriquits, no?, doncs, amb testimonis, convivències, això, compartir en fraternitat, és a dir, hi ha molta varietat, no?, i això també és bo, perquè també vol dir que hi ha una recerca. Abans, quan es feia un recés, algú era sospitós d'espiritualista, no? En canvi, ara el pèndol està a l'altra banda, no?
Quin... Sí. Sí, sí.
Sobre... L'espiritual sembla que no es treballa interiorment, i això és sospitós.
Ja.
Ha canviat la percepció, no?
Ja, entenc, precisament en la línia del que llegíem al principi, no?, d'un fragment d'aquesta coneguda encíclica de Pius XI, coneguda, però clar, com que està tan llunyana en el temps, potser ara no tant, no?, però aquesta mens nostra del papa Pius XI, on parlava, no?, d'aquells perills de la mundanitat, de les vanitats humanes, que necessitem compensar-los amb una vida espiritual plena, viscuda. Sí, en tot cas, Laura, si vol comentar vostè, doncs, com des de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat també es vetlla per fer recessos o perquè la gent participi en recessos.
Sí, nosaltres treballem, o estem en col·laboració amb la Cova de Manresa, que és l'espai on amb més facilitat es poden fer, diguéssim, els recessos. I jo diria que, a veure, hi han com, així, en general, no, com quatre tipus, val, de recessos. És a dir, hi han recessos en absolut silenci per a totes aquelles persones que ja tenen com hàbit de meditació, doncs, el silenci, meditar en silenci. Uh-huh. Val? I aleshores, doncs, bé, és un recés que normalment sempre està, diguéssim, doncs ple. Després hi ha un altre tipus de recés que està més lligat a les èpoques litúrgiques, no? Preparació del Nadal, preparació de Quaresma, etc.
Sí, sí. O sigui, per Advent i per Quaresma, diguéssim, per entendre'ns, no?
Ah, exacte. Sí, sí. Llavors, ajuda a les persones, no?, a viure en profunditat aquests moments. Hi ha recessos més lligats, diguéssim, a l'esquema més tradicional, doncs, assistir al recés, escoltar unes meditacions que ajuden a la persona a mantenir-se normalment amb la transformació personal que ja ha tingut lloc, no?, en uns exercicis. I després també hi ha un tipus de recés que també ajuda molt, que són uns dies de Nadal i uns dies a l'agost per gent jove. Molt especialment bé. Per gent jove.
Doncs és una altra experiència, sí. No són exercicis, sí, perquè no hi ha un silenci permanent o estable. Però...
No, sí que n'hi ha.
També n'hi ha, no? Però sí. Em refereixo que no és...
Sí,
la...
sí, perquè també n'hi ha, eh? O sigui, són... Aquests pels joves també són en silenci perquè són capaços d'això.
Molt bé, no? I tant, sí, sí.
I deixen i troben sentit. Sí.
Ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre, però moltíssimes gràcies per haver-nos ofert aquestes pinzellades sobre... Acabem reivindicant precisament això, el valor del silenci, que en la ràdio no funciona gaire, però que és molt important per la persona. Gràcies, Laura Rius i mossèn Pere Montagut. Fins una propera ocasió.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Taula compartida.
Compartim amb vosaltres per acabar aquesta cançó Buscar el silenci, una invocació senzilla en cànon que invita a la contemplació i, per tant, a viure els exercicis espirituals i el recés. Ens arriba d'una interpretació de les religioses de la Companyia de Santa Teresa. Acabem així el nostre taula compartida d'aquesta setmana. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer, fins d'aquí 7 dies.
Taula compartida, un podcast de Ràdio Estat.